Des d'ara i fins a les 6, a Ràdio Estel hi passaran moltes coses. I totes de fabricació pròpia.
Minuts que passen de les 5 de la tarda. Ja sabeu que els dilluns a aquesta hora tenim sempre la taula parada com per rebre com es mereix el nostre cuiner de proximitat i de referència, el Pau Gascó. Pau, com
estàs?
Bona
tarda, Marta.
Bona tarda. A veure, el Bonateca d'avui, Pau, plat únic, ho podem dir així, la gala de la guia Michelin Espanya 2024, que se celebrarà demà al vespre a l'Auditori del Fòrum de Barcelona. Una gala que reunirà alguns dels millors xefs catalans del moment i que, com sabeu, també distingirà els més destacats d'aquesta temporada. A veure, avui el Bonateca serà una prèvia d'aquesta gala i per això avui a l'estudi també, acompanyant el Pau, tenim a tres grans cuiners de casa nostra, començant a la meva dreta per la Fran Baixas. Fran, bona tarda.
Bona tarda.
Cuinera nòmada, després en parlarem. Has treballat a l'ABAC i formes part de l'equip de D+D del Mugàritz de Rehenteria.
Formava.
Formaves part. Sí. Formaves part. Després en parlarem. Saludem també el Vidal Gravalosa.
Bona tarda.
Bona tarda. Home orquestra. M'ha arribat per diferents, sí, per diferents fonts, això d'home orquestra al restaurant La Forquilla de Barcelona. També has treballat en la Sarte del Martín Berasategui.
Sí.
I al celler de Can Roca de Girona.
Sí, sí.
També és un d'aquests grans noms que sona per, sí, en aquesta gala de demà. Veurem.
Totalment.
I saludem també l'Oriol Ibern, que és xef propietari del restaurant Isop, una estrella Michelin, des del 2011. Oriol, benvingut.
Bona tarda.
Pau, avui...
Jo avui no parlo. No, que parlin ells.
Avui que parlin ells? Bé, no ho sé, doncs comencem parlant del que parlàvem justament abans de començar aquest espai. Si demà veurem o no, o veureu o no, aquesta gala Michelin. Comencem per tu, Oriol, perquè em sembla que tu hi aniràs fins i tot, demà, i seràs al fòrum.
Sí, és la primera vegada que ens hi conviden i expectants.
Expectants. Una gala que, per cert, presentarà Andreu Buenafuente. Mm-hmm. Per tant, tot plegat també una mica amb la voluntat de fer-ho també més digerible, no? Una gala que a vegades també s'ha criticat de que era molt llarga i una mica feixuga.
Sí, pot ser més divertida amb l'Andreu, segur.
Sí, una estrella Michelin. No sé si tens... no sé quines expectatives tens de cara a demà, si caurà alguna coseta.
L'única expectativa és que no ens la treguin,
que no és poca cosa.
Grassa i el peu.
Clar, això es diu, no?, que és complicat arribar, però mantenir-se potser ho és encara més.
Bé, portem 13 anys i poder ser avorrit de nosaltres, esperem que no.
Esperem que no, ho seguirem. No sé si tu, Vidal, la seguiràs o no, aquesta gala Michelin.
Jo, com has dit, jo treballo sol, jo no la podré seguir. Jo segurament després sí que veuré molt, llegiré molt del que escriguin i tal, però en el moment que estigui la gala, per poca feina que tingui, jo tinc que estar a la feina, no puc estar ja amb una tele al costat o escoltant la ràdio, si no tinc que estar centrat en la feina. Llavors, després sí que quan acabi sí que m'assentaré i llegiré tot com a curiositat a veure què, per on han tirat.
És que és veritat que és una mala hora pels cuiners, no? Perquè, de fet, és hora de servir sopars. Oriol, tu com ho faràs, això?
Bueno, tinc un equip magnífic i hem limitat una mica l'ocupació per poder-hi anar.
Molt bé, molt bé. Per tant, tot controlat. Fran, no sé si tu hi aniràs, la veuràs, la seguiràs...
Jo la veuré, però m'acabo d'enterar avui d'aquesta mala nit. O sigui que no sé si la veuré, però segur que llegiré a qui li han donat.
No sé si vosaltres també, que sou del gremi de la cuina, aquests esdeveniments com la gala de les Michelin, també ho seguiu a xarxes, si hi ha moviment, què s'hi cou, què s'hi pau, per exemple.
Jo, de fet, m'he reconciliat amb la gala des de fa poc temps, perquè hi ha tot un sector, com avui descobrirem amb en Javi o altres perfils de xarxes, que han començat a retransmetre-la d'una manera més àcrata, més punky. I des d'aleshores m'ha enganxat un altre cop a agafar-la. Però la veritat és que... Sí... La llista final és el que busquem tots, és mirar quines novetats hi ha, qui es manté, qui cau, qui... tot això.
Després parlarem, perquè també hi ha travesses a veure quins restaurants entren, quins surten, quines mantenen. Apuntaves abans, de quins minuts parlarem amb el Javi Firujeda, que és comunicador gastronòmic i també el codirector del podcast La Picaeta. El podrem escoltar perquè, com deies, Pau, faran en directe aquesta retransmissió de la gala Michelin. Però abans, deixeu-me preguntar-vos alguna cosa. Fran, com dèiem, tu ets cuinera nòmada, vas formar part d'aquest departament d'IMSD Almogàrits. Com és la vida d'una cuinera nòmada? Perquè avui sí que és veritat que hem escollit, Pau, perfils no ben diferents, és a dir, que entenen la cuina de maneres molt diferents.
Sí. No, tampoc tant, La cuina per ells, per nosaltres, és la mateixa i, de fet, ara ens hem assegut i no es coneixien entre ells i és com si es coneguessin de tota la vida. Això vol dir que hi ha un alma mater que compartim. El que passa que la materialització final és diferent, una mica diferent. L'Oriol va començar la seva carrera molt jove amb el seu restaurant, sent empresari, en una època en què els restaurants tenien que ser d'una manera. En Vidal i jo vam compartir una mica el concepte del Petit Pau i la forquilla amb mínima expressió de persones i la Fran ja, que suda de restaurant, o sigui, ja, vinga, va.
No sudo tant.
No sudes tant, però bueno.
La idea és acabar tenint un restaurant, però de mentre es troba un local que no està gens fàcil ara mateix a Barcelona, doncs ens hem anat buscant la vida i llavors anem cuinant aquí i allà sense tenir un lloc fixe.
I com ho feu, això? És a dir, ho treballeu per qui us contracta? Com busqueu? Sí. Com us poden trobar?
Treballem per qui ens contracta. Ara, fa unes setmanes, vam llançar el nostre Instagram, que serà el nom del nostre restaurant. El restaurant es dirà Franca, i a Instagram ens poden trobar per taula.franca. Uh-huh. I, bueno, les feines han anat sortint una mica soles sense... La veritat que sense moure'ns gaire.
Uh-huh. Dius que Taula Franca serà el teu nou restaurant?
Franca, sí.
Franca.
Sí.
Franca. I on serà, aquí a Barcelona?
Sí.
Uh-huh. Ens en pots dir alguna cosa? Alguna... Avançar-nos en alguna cosa?
Sí. Bueno, a mi m'agrada dir-li que el que farem serà cuina tradicional inventada. Mm? I ja està. No sé. Crec que ja és prou suggerent, això.
M'encanta, perquè representa tot un sector molt refrescant de la gastronomia. Uh-huh. O sigui, gairebé... Avui parlàvem d'un llibre que per nosaltres ens ha marcat molt, que és Els Genis del Foc, no? Uh-huh. Pau Arenós. Uh-huh. Tots tres, tant l'Oriol com en Vidal com jo, ens va marcar moltíssim. I ella ni el coneix. Uh-huh. O sigui, és com ja... D'aquí poc, la següent generació...
Tampoc és que soc... O sigui, igual se m'ha passat per ara. O sigui,
crec que conec... Ets una gran cultura. No vull dir que no tinguis una gran cultura, perdó. Però sí que és veritat que li donen importància a altres coses.
Uh-huh. Aleshores... O estàs parlant també de tota una nova generació de joves...
Que segurament la següent generació, després de la Fran, ja diran, Michelin, què? O sigui, ja com si no els importi la Michelin.
Que,
no?
Creieu que passarà això, que acabarà passant de moda, Oriol, això de les Michelin?
Bé, podria uh-huh. ser. El que passa és que porten 100 i escaig, no?
100 i escaig, sí.
Escaig i no ha passat, eh? Uh-huh. Sí, aquest pronòstic de que passaria de moda, jo, des de que tinc ús de raó gastronòmica, que es diu, i llavors, uh-huh. no ho sé.
Mira, Oriol, seguim amb tu. Tu ets el xef propietari de l'Isop, un restaurant on hi cuina poca gent, això uh-huh. ho hem llegit al teu web, uh-huh. dins una cuina petita, en un restaurant petit, en un petit passatge de Barcelona.
Sí.
Quina és la filosofia que s'hi amaga darrere de l'Isop?
La filosofia és intentar ser el més feliços possible. Ja sé que és molt bonista i sembla un programa d'autoajuda, però l'intentem exercir. Uh-huh. I per fer-ho, doncs, hem vehiculat diverses normes que ens autoimposem. Per exemple, cada 3 mesos canviem la carta, el 60% de la carta, vol dir el menú de tas sencer i algun plat més, i mai tornem a posar un plat que ha sortit de la carta. Llavors fa que cada 3 mesos aquesta cuina és absolutament diferent.
Ostres.
És a dir, els moviments... Que, la cuina és la mateixa, uh-huh. evidentment, però els moviments que fas no tenen res a veure, és un restaurant nou. I llavors això fa que estiguem vius, que tinguem ganes, també que tinguem nervis, diguem-ne. O sigui, això uh-huh. ens provoca certs neguits, no? Els agradarà aquests plats o no? No sé, jo sempre he pensat que és poder el restaurant més imperfecte de Barcelona, però el més fresc, poder també, o dels més frescos.
És interessant el que comentaves, que això de ser feliç, no? Intenteu ser feliços fent la cuina, que de fet és el que més us agrada. Considereu que és complicat avui en dia ser feliç i dedicar-se, és a dir, dedicar-se a la cuina i ser feliç? Seria el gran repte, Vidal?
Sí. Jo crec que és molt difícil, com a mínim a mi cada cop em costa una mica més. Cada cop és més decebedor moltes coses i, i costa trobar-ne, eh? Coses que et, de, et donin aquesta espurna per continuar. A vegades sí, però quan la trobes és meravellós. Llavors t'omple tant d'energia que pot compensar moltes coses.
Lidl, tu ets propietari de la Forquilla, un restaurant amb pocs comensals atesos per tu mateix.
Sí.
Dius que busques també una visió diferent del concepte de restaurant gastronòmic i no sé si al darrere de tot això també s'hi busca aquesta joia o aquesta felicitat a l'hora de cuinar en un entorn també sembla com que protegeixes molt, no? Que cuides molt.
Sí, al final és que sóc diferent per això, perquè sóc un restaurant únic on només treballa una persona, que sóc jo, intentant donar un nivell gastronòmic el més alt possible i que la gent et vingui a buscar i que et valori, i això ho aconsegueixes, i és maco, ja. Sí, després de 14 anys ja, doncs, ho fas i que costa, però sí, per això és diferent, sí, sí, sóc diferent per això. Sí.
Clar, parlem de l'Isop, d'aquest La Forquilla, en Petit Pau, doncs que...
El Celsia.
Sí.
Com la Mercè, com la Mercè.
Igual l'estrella, tu.
Enyorat per molts. És veritat, això, poden donar l'estrella a un restaurant?
A vegades van una mica tan fora de lloc que sí, que pot ser que...
No, jo us volia preguntar, perquè...
L'estrella pòstuma.
L'estrella al cel. Sí. Si vosaltres heu anat als restaurants de... És a dir, tu, Pau, has visitat l'Isop, has visitat La Forquilla,
tres,
vosaltres sí, eh?
Els tres, em sembla que sóc l'únic.
No, jo també.
Els tres? També és veritat, mira. Olé.
Jo també he anat als tres.
Jo crec que La Forquilla no.
Jo La Forquilla tampoc, jo tinc pendent, els dos. Sí, sí, el Petit Pau sí que hi vaig anar.
Sí, és veritat.
Però...
Em vaig cagar al damunt, però...
Que va.
Home, deu impressionar, clar.
Ja veus. Almenys els de la Michelin no avisen que venen.
I, escolta, vosaltres, que sou professionals de la cuina, teniu moltíssima cultura, molta experiència, quan aneu us passa això, que quan aneu a un restaurant feu una mica com aquell el joc de cartes, que aneu, que sou una mica més primmirats amb temes o...
Jo crec que quan ens fan de menjar som superagraïts. Sobretot perquè no ens toquen netejar les cassoles.
Sí, sí, absolutament. La meva dona diu sempre, és que tu t'agrada tot, és que no...
Si no ho faig jo, sí.
No tens criteri, em diu.
Però en canvi segur que amb tu mateix ets superexigent.
No sé.
Ah. No?
Sí, però no m'hi considero massa, autooxigent.
No, el tema que has tret abans, Marta, i per mi és important, és com veieu el tema de la salut mental. El fet d'estar exposats a la pressió de la Michelin, en el teu cas, no?, que no te la treguin, en el cas dels periodistes, dels crítics, com afecta això? Perquè, clar, una cosa és que et donin un premi com el Grammy o els Ondas o l'Oscar, però ja no te'l treuen. Tu, si després de l'Oscar fas una castanya de pel·lícula, aquell Oscar que t'han donat no te'l treuen, però l'estrella la pots perdre. I això és un dia a dia angoixant, té que ser-ho.
Exigent
i angoixant. Llavors, com podem sobreviure aquesta pressió?
És difícil, no sé, jo és que al final jo com he treballat tota la meva vida en gastronòmics, amb pressió, llavors per mi ja és una cosa com del dia a dia, però entenc que hi ha molta gent que aquesta pressió o aquest tenir, intentar arribar a aquest nivell o aguantar aquestes situacions o aquestes alçades, pues és complicat. Per mi és normal, però entenc que no sigui normal, i a vegades sí que et costa i a vegades sí que et vens una miqueta... cap avall, no? La sort que tenen ell o que tenen altres, que sempre tens gent al teu costat, no? Que quan un dia tu no estàs gaire tal, ho pots fer, però clar, quan has convingut, jo he conviscut tota la meva vida amb pressió, llavors per mi és lo normal. Ara, entenc que hi ha molta gent que vulgui no tenir aquesta pressió i que rebutgi la Michelin.
L'Oriol és en el que en aquests moments tu tens el teu restaurant, l'Isop, té una estrella Michelin. No sé com encares això, la gala de demà, amb nervis, amb il·lusió, com, no sé si, bé, tu ja aniràs demà en aquesta gala, però la resta del teu equip no sé si ho viuran plegats, la veuran junts, com ho fareu?
Bé, probablement no la podran veure, més que res,
treballant,
perquè clar. Encara em falta un, no? Em faltarà un que perquè jo no hi seré. Nosaltres, la Michelin, mai vam buscar una estrella Michelin, tot i que nosaltres, quan el 2001, quan vam obrir l'Isop, vam dir, farem aquesta cuina que ens agrada, per tant, producte, el millor producte possible, I de tota aquesta parafernàlia d'on hem treballat, que hi ha restaurants amb dos, tres estrelles, Michelin, prescindirem de moltes coses que ens enfarfeguen, diguem-ne. Prescindirem de la plata, prescindirem de l'aparcar cotxes, prescindirem d'una sèrie de coses que farà baixar el preu i ho farà més assequible als nostres clients. Nosaltres vam fer 10 anys sense estrella Michelin, al cap de 10 anys ens la van donar la primera, i vam fer una reflexió. Bé, portem 10 anys amb aquest restaurant obert, ara els hi ha agradat prou la Michelin per reconèixer una estrella Michelin, seguirem fent exactament el mateix. Ni vam pujar preus, vam mantenir el menú migdia i fins ara. És a dir, hem anat pujant preus, òbviament, amb la pujada del nivell de costos, etc. Però ens anem mantenint amb una franja realment baixa de preus i mantenim el menú migdia, dilluns a divendres. És a dir, que nosaltres seguim fent el que creiem que som capaços de fer millor.
I de cara a demà...
Independentment de si els agrada o no als inspectors.
Què suposaria per l'Isop perdre l'estrella o fins i tot guanyar-ne una segona?
No en tenim ni idea. No en tenim ni idea. Per tant, nosaltres els dies abans sí que estem més o menys nerviosos precisament per això, perquè no sabem quina xifra és, quin percentatge és.
Està bé, doncs esperem que aquesta gala ben sorprengui positivament. La seguirem de prop. Fran, per cert, tu també, bé, d'aquí poc, doncs això, obre les portes del teu restaurant, aquest Franca. No sé si teniu com a objectiu situar-vos també en aquest món dels restaurants estrellats o si de moment això no seria un repte per vosaltres.
No, jo crec que és una mica com... O sigui, en el cas de l'Isop, que no la buscava ni... O sigui, jo crec que sí, si te la donen, benvinguda sigui, però crec que també has de fer certes coses perquè... Igual la primera no tant, la primera crec que segueix uns criteris i després hi ha la segona i la tercera uns altres que trobo que t'has d'esforçar per encaixar com dins aquesta línia de la Michelin que a mi, bueno, no és la que més m'interessa, potser. Llavors, si algun dia ho fem tan bé i el criteri de la Michelin creu que ens mereixem una, doncs fantàstic, però no... No sé, no tindrem un checklist amb... Vale, estem fent això, vale, i ens la poden donar. No sé.
Està molt bé el que tu apuntaves, això de que no, de moment no us interessa, i és que és un debat, no? El debat de les estrelles Michelin, de fet, un debat que està molt polaritzat, té molts defensors, té molts detractors, té impacte definitivament als restaurants que entren en aquestes llistes. No sé vosaltres quina opinió en teniu de tota aquesta...
L'Oriol no cal que contestis.
Què ha passat aquí? Pots passar, eh? Pots passar a palabra.
No, jo no sóc portaveu de la Michelin, eh? Ja ho he explicat abans. Nosaltres estem encantats de que ens reconeguin la Michelin, la Guirmsol, vull dir que... Estem encantats, però nosaltres seguirem el nostre camí. Jo crec que és molt important el que explica la Fran. Tu has de fer el que creus que és millor per tu, pel teu equip i pels teus clients. I no precisament amb el mateix ordre sempre. Perquè al final ho estàs fent cada dia. La guia Michelin pot ajudar, sí, però tampoc sabem el percentatge. Nosaltres, abans ho comentàvem, hi ha restaurants amb estrella Michelin que estan buits. Hi ha restaurants, molts restaurants sense estrella Michelin que estan plens, afortunadament, perquè és el 99% dels restaurants d'aquest país, no? I llavors... Tu has de fer el que creguis que et fa sentir bé, el que també has d'escoltar els teus clients, que coincideixi una mica els vostres criteris, i si la Michelin li agrada, magnífic.
Està molt bé això que has dit ara també, de l'opinió dels clients, perquè clar, ara també un clàssic són aquestes ressenyes de Google, que a vegades poden ser molt i molt cruels. No sé si vosaltres també sou els que cada vespre o cada mes... Feu una llegida, Vidal, d'aquests comentaris que reben els vostres clients.
No fas una llegida, però és important, perquè és que, per desgràcia, una mala té molta més impacte, molta més importància que 100 bones.
Clar.
Llavors, perquè la gent som així, perquè ens crida l'atenció a vegades molt més lo negatiu, el morbillo que a veure què posen i tal, encara que sigui cert o no, que lo positiu. Llavors, a vegades sí que t'afecta, perquè hi ha molta gent que... Bueno, que només tens una miqueta curta de mirar i només miren això, no? I venen i diuen, hòstia, és que t'has escrit i és que tal, i no has mirat les altres 400 que tens bones, no? Sinó només et quedes amb la negativa, no?
Jo crec que amb la Michelin, ho parlàvem just abans de començar, que tenim una relació d'amor-odi amb el fet de que la considerem necessària, que ens agrada molt, ens agrada molt la gala de demà, el hype, sí. Les porres, los cotilleos, I crec que per nosaltres, però també tenim una, sabem que és una pressió enorme que nosaltres hem de viure a part d'això, perquè, com diu l'Oriol o com diu la Fran, hem de fer el que nosaltres creiem. No podem estar mentint cada dia. O sigui, si no som nosaltres mateixos, no funcionarà. Però, clar, tenim que tindre present. Són uns crítics que estan formats dintre del món de l'hostaleria. Els inspectors han fet hostaleria, o sigui, han estudiat hostaleria. Per tant, estan formats. No es presenten abans de l'àpat. Per tant, tu no saps què ho són. Els crítics periodístics, per exemple, et reserven amb el seu nom i tu ja saps que aquell dia vindrà una persona important. Aquests no t'avisen.
I sospiteu vosaltres o no quan hi ha algú que ve molt allò vestit d'etiqueta? Perquè també és veritat que des de fora...
No?
Sí, des de fora tenim aquesta imatge, no? Que la gent de la Michelin ve molt mudada i molt elegant, potser no hi venen. Però vosaltres sospiteu quan seu algú al vostre restaurant que és sospitós de ser un d'aquests?
Abans hi havia com uns cànons, no? Hi havia com unes...
Els gallegos, no?
Bueno, hi havia com unes regles de reserva.
Què vols dir amb això dels gallegos?
Sí, durant uns anys es veu que la major part dels inspectors eren de Galícia.
Ah.
I llavors, quan venia una persona sola, un home sol, perquè eren tot homenots, diguem-ne, preguntàvem sempre a la sala, escolta'm, tinc 100 gallegos. Com t'ha demanat les coses?
O reservava una taula per dos i venia un, coses d'aquestes, o si venien dos, doncs un demanava unes coses i un altre. Bueno, sempre...
I ho fan allò amb la llibreteta al costat i anar apuntant?
No,
això ho fan, no? Ja se'n retenen bona memòria.
No, això no ho fan. I lo de la vestimenta també ara han canviat molt, perquè, clar, la gent també, com tot, no? Els hi van enxampant aquests truquillos perquè els restaurants estiguin preparats i també això ho han canviat. Però abans sí que a vegades venien amb la maletilla o amb la maleta i tal, i llavors tot això ha canviat. Però
entre els restaurants també és truc. Bueno, jo quan estava a Mugaritz, alguna vegada, com l'Helena Arzà, que havia trucat a l'Andoni, tipus, estan por aquí, se llama no sé què, o cosa
així. Sí.
I llavors tothom supernerviós. Jo me'n recordo una vegada que el jefe de sala deia en plan, està aquí, ha ido al baño y ha cambiado no sé qué de sitio, pero yo lo he visto. I jo, en sèrio? I després no era. O sigui, l'endemà, no sé, vam veure com a l'Instagram del tio, jo què sé, algo així, com que era un tio que venia sol, i punto, saps? I el van tractar, vamos, millor que ningú.
Fran, és molt interessant. Bé, tota la teva experiència que vas tenir al Mugaritz, explica'm com és això de treballar en un departament d'I+D d'un restaurant com aquest.
No sé, cada dia és bastant diferent. O sigui, és com difícil d'explicar perquè no hi ha molt una rutina. Passen moltes coses, des de planificar viatges per anar a cuinar a diferents llocs on conviden a l'Andoni, a provar diàriament tots els ingredients de tots els plats del menú perquè veure que tot està com toca. Després hi ha l'època on el restaurant tanca i es fa com tot l'IMSD dels plats que serviran l'any següent. Una mica passa a Mugaritz això que no és cada 3 mesos, però bueno, sí que cada any es fan tots els plats nous i mai més es tornen a repetir una mica. I llavors també és una mica en aquest cas, o sigui, això de que és un restaurant que en el fons no pot perfeccionar del tot perquè és que cada any és un equip pràcticament 80% nou amb una carta 100% nova. Llavors, bueno, sempre hi ha com aquest nervi, aquesta tensió que a mi em semblen preciosos, però llavors això també t'impossibilitza com arribar a un nivell de perfecció que és el que demana la tercera estrella Michelin, jo crec.
Això em recorda una mica el que comentaves tu, també, Oriol, aquesta renovació constant que porteu a l'ADN del restaurant. I m'ha creat també l'atenció el que deies, Fran, no? Aquesta espècie de germanor entre Mugaritz, Arzak, no? Que es trucaven, de que... No sé si aquí també passa, això.
No, jo crec que no, perquè, bueno, més que res perquè Barcelona és bastant més gran, diguem-ne, i que vagin a un restaurant no vol dir que aprofitin el viatge per anar a un altre, no? I jo no ho he viscut, això. Que ens truquéssim entre els restaurants, no ho he viscut, la veritat.
Pau?
No, estic flipant, és supermaco, perquè...
El Pau està emocionat.
Sí. Sí, perquè m'agraden molt tots tres, m'agraden com parlen, m'agrada com veuen aquesta gastronomia, m'agrada molt, la veritat és que...
Tots es mereixen, una estrella.
No,
Michelin.
Tots es mereixen que tinguin èxit i siguin feliços, sigui estrella o no, perquè hi ha gent que li pot caure una estrella i la poden destrossar. Per tant, m'encanta que l'Oriol tingui una estrella perquè la pot portar bé, perquè la pot viure, m'encanta que el Vidal tingui feina i que també es queixa bastant, m'encanta que la Fran tingui els problemes conceptuals amb el seu nou negoci, però tots tres són persones maquíssimes que ens passem la vida treballant dia a dia a les cuines i que no tenim el micròfon i que avui em fa molta il·lusió haver-los donat micròfons perquè es puguin explicar. Demà començarà la purpurina, però avui tenim avui el poder és nostre.
Doncs sí, és una celebració també poder seure, no, i compartir taula amb gent que tant hi enteneu de cuina, i no fer-ho menjant, que suposo que això us deu passar sovint, doncs també és un èxit. Mira, abans parlàvem d'aquesta, i hem anat parlant durant tota aquesta bona teca de la gala de demà del Michelin. Ara seguirem parlant amb vosaltres, però abans deixeu-me saludar aquesta hora el Javi Cirujeda, que és comunicador gastronòmic i també codirector del podcast La Picaeta, que demà el podreu escoltar en directe en la retransmissió d'aquesta gala. Javi, buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Pues muy bien, teníamos muchas ganas de hablar contigo, Javi, te seguimos en el podcast de La Picaeta. No sé cómo va esta cuenta atrás para la retransmisión de la gala de mañana.
Pues bien, bien, nada, ahí estamos, ya hoy hemos empezado a hacer ya las porras y tal, y mañana a partir de las 6:30, pues ahí estaremos en Twitter retransmitiendo la gala como se pueda, a ver si hay buena cobertura ahí en el forum, porque el año pasado que fue en Toledo, no sé dónde la hicieron, que no había cobertura.
Valencia, Javi, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Pau?
Soy Pau.
fue en Valencia, fue hace dos.
¿En Valencia fue hace dos?
No,
¿ya?
El año pasado fue en Toledo.
Hostia.
Un val de datas.
Sí, Javi, sí.
Lo tanto, mañana estaréis en Barcelona cubriendo esta gala in situ.
Sí. Salgo mañana por la mañana. Yo vivo en Madrid. Uh-huh. Y ahí estaré. Estaré yo, porque este año lo que han hecho en prensa de Michelin es... Parece ser que solo llevan una persona por medio.
Sí.
Sí, hay más medios.
Uh-huh. Eso. Recordemos que La Picaeta es... Perdona, Javi, ¿querías decir algo?
No, nada, eso, que para los medios pequeños pues nos viene bien que solo vaya una persona por medio, porque así podemos ir, si no, no podríamos.
Más práctico, ¿no? Y
más... Pero vosotros no es imprescindible que vayáis, ¿no? O sea, a ver, está guay que vayáis y todo eso, pero os lo montáis bien sin ir.
Sí, o sea, yo es por la pre y después... Para el programa, pues el post nos viene bien, por si pillamos alguna entrevistilla,
claro,
o así.
Claro. Oye, recordemos que La Picaeta sou al Javi, la Adri, la Rocío y al Ramón. Hemos estado repasando un poco vuestras redes sociales, donde anunciáis, de hecho, esta retransmisión. Decís que el martes se va a liar.
Sí.
Claro, a ver, estamos hablando de una retransmisión de una gala de las estrellas Michelin. No sé hasta qué punto esto se puede ir de madre. Javi, ¿que nos puedes adelantar algo de lo que va a pasar mañana por la tarde?
Siempre hay que exagerar un poco, ¿no? Para que la gente...
El hype, ¿eh?
Pero, nada, pues a ver, nosotros básicamente lo que usamos es Twitter Spaces, que lo que viene bien para hacer retransmisiones en directo, porque... es muy fácil que entre la gente que no somos nosotros, digamos, ¿no? Uh-huh. Que, pues, bueno, el año pasado está ahí Oriol, que entró en la retransmisión en directo.
Hola,
dice
Javi,
que sí.
¿Qué tal? Sí, sí.
¿Tal?
Bueno, que tuve que colgar porque se me quemaban las cosas. Estaba en medio del servicio y tuve que dejarlo casi sin despedirme.
Yo creo que tenemos que hablar con la Michelin para que cambien el horario de las galas, ¿eh? Porque nos pillan a todos currando.
Sí, este año la han adelantado un poco, pero vamos, tampoco...
Pero los discursos. ¿Qué opinas de los discursos?
A ver, yo lo entiendo, o sea, quiero decir, es la única vez que vas a poder darlo. A ver, a mí me da pena estos premios que a veces dan que no pueden decir ni tres palabras. Es como, joder, que solo van a poder subir una vez en su vida.
No digo el discurso de los cocineros, eso por lo, no, digo el del presidente de la Generalitat, el del alcalde, el del director de la Michelin.
Esas son las formalidades,
estamos,
Pau.
Pero estamos todos esperando que salten las estrellas, y están ahí esos políticos hablando de qué caray nos importa.
Forma part del protocol, ¿no, Javi? ¿Esto también lo vais a cubrir o no?
El año pasado, a ver, viene bien para nosotros hablar mientras tanto. El año pasado pues estaba ahí García Page con sus movidas y nosotros pues comentábamos
cosas. Las nuestras.
Claro. Oye, Javi, ahora hablabas de este Twitter Spaces. Por los oyentes que nos escuchan y no saben bien de qué se trata, ¿cómo nos podemos conectar al Twitter Spaces de La Picaeta?
O entráis a nuestro Twitter mañana a partir de las 6:30 y veréis que hay como arriba una barrita tirando a morada que pondrá La Picaeta Michelin. Pues ahí le das y unes.
Perfecto. Javi, claro, el universo de las estrellas Michelin genera mucho debate, lo estábamos hablando aquí también en la mesa. Hay quienes defienden esta distinción, otros que solo tienen en cuenta, dicen, criterios comerciales. No sé cómo lo veis el equipo de La Picaeta, teniendo en cuenta además que ninguno de vosotros venís del mundo de la cocina.
Sí, la única es Rocío. Rocío sí que es sumiller. De hecho, fue sumiller de Lera, que tiene una estrella ahí en Castro Verde de Campos, Zamora, y también estuvo en Tosca, que este año suena para que pueda llevarse una, ahí en el puerto de Santa María, creo que está Tosca, y el resto venimos de la Public. Y lo de las estrellas, pues bueno, al final es una guía privada de una marca privada, lo que pasa pues que ha cogido renombre, primero porque tiene dinero detrás, pero sí que es verdad que la gente la usa, sobre todo cuando se va fuera de España. Sí, claro. Es verdad que es como una forma de que mal no vas a comer.
Una referencia, ¿no, Javi?
Exacto, o sea, tú vas a un recomendado por la guía y sabes que te va a salir más barato, más caro, pero mal es difícil que comas. A ver, que puede pasar, ¿eh? Pero es más fiable que otras y supongo que por eso perdura en el tiempo también.
Claro, y Javi, decíamos también que mañana en la gala no os vais a aburrir, porque de momento a Pau, a tu no te han demanat encara presentar la gala, però la presenta no. Andreu Buenafuente. No sé què us gustaria que passara mañana en esta gala Michelin. Si hablabas tú de porras, de previsiones, no sé si os gustaría que passara algo mañana.
A nosotros nos viene que el presentador, cuanto peor y más aburrido sea, mejor. Porque así la gente nos escucha a nosotros en lugar de lo que está. O sea, si Buenafuente tiene un buen guión, pues nosotros lo tenemos más complicado.
Esperemos que tenga un mal día, Buenafuente.
Claro, si la gala es divertida, pues nadie nos escucha. Pues ponen el audio de la gala y pa'lante. Bueno,
Javi, la verdad es que te agradezco, ahora que tengo la posibilidad y que no nos escucha nadie, te agradezco mucho la visión que ofrecéis de la gastronomía, de la Michelin también, que no es solo lamer culos, sino que también es reírse un poco de todo, y que nada, que yo me he enganchado otra vez a la Michelin gracias a vosotros, que es un placer que haya gente joven y capaz como vosotros que lo retransmita y que le dé un punto de vista fresco a este ambiente que a veces ha sido un poco demasiado casposo y elitista. Os lo agradezco mucho.
Gracias, oye. Ha sido a gusto.
Nunca mejor dicho, ¿no?
Ahora nos acaban de poner un comentario en Instagram que nos estábamos riendo, que nos ha puesto uno. ¿Cómo un podcast tan malo puede ser tan famoso? Estábamos riendo.
Me encanta ese punto de vista que tenéis. De aparte, habéis cogido ese comentario, lo habéis colgado en Twitter y os habéis dicho, mira, por fin alguien dice la verdad sobre nosotros.
Sí.
Esto es lo que hace falta en el mundo.
Ni para todos los gustos, ¿no? Exacto. Tiene que haber para todos los gustos.
Como
Javi
dice alguien, no somos una croqueta, no le podemos gustar a todo el mundo.
Pero claro, joder.
Oye, Javi, te has ido un poco por la tangente en esto que te comentaba yo de la porra. No sé si, no sé dónde, qué apuestas habéis hecho en La Picaeta.
Suelta una.
A ver, lo que más está soltando la gente, pues...
No, tú. No lo que suelta la gente, lo que tú crees que va a pasar, lo que te gustaría. Sí, una.
A lo que a mí me gustaría. Joder, a mí, por ejemplo, me gustaría un montón, pues gente como Fuente el Gato, que están en un pueblo de Cuenca, ahí perdido de la mano de Dios, y hacen una cocina súper chula, son una pareja, y me encantaría que se la llevasen, pero me da que no va a ser posible.
Bueno, tú, pero apuntamos, que eso gasta mucho neumático, y ellos tienen que vender neumáticos.
Pero Fuente el Gato mola mucho.
Fuente el Gato, apuntamos.
Y eso, y luego, a ver, en las apuestas, pues está así de novedades, pues Barro, todo el mundo nombra Barro, de Carlos Casillas. También Osa aquí en Madrid, también suena bastante. Y luego eso, pues...
Eso de lo hablábamos antes de empezar el programa, que eso de que se oye, Michelin son especialistas en saltárselo por la tangente, o sea, totalmente. Cada año es lo mismo. Es que la verdad es que mola mucho el hype y todo lo que hay antes de la gala, pero después de la gala es para coger la guía y quemarla, o sea, directamente. Y cada año me pasa lo mismo. Realmente
no
es así.
Faris,
no, es así. M'encanta tot lo que passa abans, els nervis, els intríngulis, però
doncs ja
un cop s'acaba, ja està. O sigui, tot lo demás, nunca aceptamos nada.
El salseo,
exacto.
Oye,
este año lo que está guay para nosotros, para la gente que tiene periódicos de papel y demás, no está tan guay, es que Michelin no ha dicho nada. Y otros años decía quién ganaba estrellas, pero claro, al final se acababa filtrando.
Hostia.
Este año no hay embargo, la gente al 100% no lo sabe nadie. Claro, eso está, para nosotros está de lujo. Para el que, para el del país o el mundo que tiene que mandar a imprenta a las 10 de la noche las movidas, pues igual no le hace tanta gracia.
Pues igual es la primera vez que no embargan la información a la prensa, ¿eh? ¿Ah? En
100 años.
100 años.
Creo que es la primera vez de Michelin que no lo hace.
Innovan, no lo... siempre innovan.
Innovan.
Javier, no tenemos tiempo para más. Ha estado un placer. Te seguiremos mañana, ¿eh?, en este Twitter Spaces.
Perfecto, ahí estaremos.
Muy bien. Javier Cirujeda, comunicador gastronòmic i codirector del podcast La Picaeta. L'hem tingut aquesta tarda amb nosaltres. Gràcies, Javi, que vaya muy bien.
Gràcies.
Bueno.
Finalment.
Un referent, ¿eh?
No, sí, tant. I espera't. Que aquest vas començar fent una picadeta que només els escoltava la família, com deien ells. Nosaltres els escoltava la família i ara ho peten. O sigui, no, vosaltres, a la taula, digueu una estrella, no la primera, la segona, o sigui, pot ser la primera, la segona o la tercera, que us agradaria que no fos el vostre propi restaurant, ¿vale? O sigui, no digueu...
Que ser d'aquí, de Barcelona?
No, 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 que us agradaria, allò de dir, m'agradaria que passés això, pam. Fran.
Pues jo tinc un amic que acaba d'obrir un restaurant a Montgui, al País Basc. No, bueno, acaba, fa uns mesos. Jo crec que, no sé si li caurà aquest any, perquè no sé si és massa d'hora, però si no és aquest, serà l'any que ve.
Com es diu?
Es diu Baquea.
Baquea.
Sí.
Vidal.
Jo tinc una certa debilitat per un restaurant de Madrid que es diu Sadel, que té una i jo crec que es mereix dos, i la tercera, si s'ho proposa.
I quatre, no, ja, de pas.
No. S'ho mereixen de veritat. Sí. Jo és... dels majors impactes gastronòmics que he tingut en els últims anys quan he anat a un restaurant.
Oriol.
Carai.
Doncs jo en diré dos, que tenen nom...
Ja estem, trencant les normes.
Ja, bueno, ja no va,
les
ja.
Normes estan per trencar-les, no? Sí. Hem quedat així. Que tenen un nom molt semblant i els dos són molt, molt amics meus. Un és el Gresca de Cambrils, que li hagués donat fa 20 anys, quan va obrir, i l'altre és el Gresca de Barcelona, a veure si...
Ostres.
Per fi, li donen... que ha sortit a totes les porres, diguem-ne.
Rafa Penya.
Cada any surt a totes les porres, i el Rafa realment li rellisca, diguem-ne.
No, no, i tant.
Perquè té el restaurant a patar cada setmana.
Premi Nacional de Gastronomia,
sí,
Rafa
sí,
Penya.
Sí, sí, li rellisca... No, el premi no, eh? El Premi Nacional no.
També.
Però el de la Michelin, sí, ho té...
Jo crec que aquest any el petaríem molt si li donessin la tercera a Mugaritz i la primera a Gresca.
Sí, seria molt bèstia. Sí, sí.
Ens pensaríem que ha anat...
Ja no es podrien queixar.
Seria la senyal de que ha anat duit a tots els inspectors i són extraterrestres. És allò de dir, si algun dia faig això és que m'ha anat duit, doncs mira, si donen la tercera a Mugaritz i la primera a Gresca, serà la senyal.
Bé, doncs atents, estarem atents. Ho seguirem per la picaeta, perquè el Javi, com deia, més és un referent. A nosaltres ja no ens queda temps per més. Pau
et
Gascó.
Et sembla poc?
No, 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 no. M'ha semblat curt. Jo crec que hagués estat un plaer, doncs, seguir parlant hores i hores de tot aquest fascinant món de la gastronomia. Tots vosaltres, Fran, cuinera nòmada del departament, dèiem, eres al departament d'IMSD a Mugaritz. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. Tu has dit el Baquea, eh? Com a sí. Nom de possible restaurant. Tot això m'ho he apuntat, eh?
Què ens doneu? Què ens doneu?
Chupito.
Exacte.
jo ja me l'he guanyat.
Les gràcies. Fran Baixas, moltes gràcies. També el Vidal Gravalosa, propietari de La Forquilla. Com ho han dit, això? El Hombre para Todo?
Hombre orquestra
a La Forquilla. També moltes gràcies per...
Gràcies.
Tu has dit el Sadel, eh?
Sí, Sadel. De Madrid.
I l'Oriol Ivern, Xavi, propietari de l'ISOP, amb aquest Gresca i...
Bresca i Gresca,
eh?
És molt curiós perquè són bons amics tots dos i tenen un nom molt, molt semblant.
Sí. Doncs també estarem atents a veure si l'ISOP us manteniu o us donen una segona estrella, que vagi molt bé i que gaudeixis, que més demà hi hauran restaurants oferint creacions com ara el Disfrutar, el Moments, el Via Veneto, l'Enigma, el Dos Palillos, el Coixunca, per tant, us ho passareu bé i em sembla que no passareu gana.
Demà ens tocarà ser a nosaltres gastrocanaperos.
Gastrocanaperos.
T'agradarà tot, no? A tu,
segur, seguríssim.
El cas Estanyot que portaràs.
Fantàstic. Gràcies, nois.
Vinga, gràcies.
Que vagi molt bé.
Merci. Yeah.
Ràdio Estel.
Posa a punt les defenses dels teus fills. Jo, els meus, els dono cada matí un bon esmorzar i un vial bevible de Protec Junior, de Laboratoris Marnis. Protec Junior té gelea reial, propoli i 12 vitamines i els encanta el seu gust a fruites del bosc. Troba l'herbolaris, farmàcies i parafarmàcies. I només ara, demana el teu pack 2x1 amb Protec Junior i de regal VitaHelp Vitamina C més Zinc. A més, podràs guanyar un d'aquests packs a les xarxes socials de Marnis. Segueix-nos i participa. Més informació a marnis.com.
Ànima Estel, l'únic canal online religiós en català per tot el món. Una proposta única i nova les 24 hores del dia. L'actualitat de l'Església, el diàleg interreligiós, la vida pastoral, la litúrgia, precària i reflexió, emissions històriques, música i moltes altres realitats. Tot a Ànima Estel, des de l'aplicació Ràdio Estel Oficial o des de radioestel.cat. Ànima Estel, l'únic canal online religiós en català per tot el món.
Declina el dia. La pregària de vespres ens convida a donar gràcies per tot el que hem rebut de Déu i confiar-li els desitjos que duem al cor. Cada dia, de dilluns a diumenge, a 6:45 de la tarda, escolta les vespres des de la Basílica de Santa Maria de Montserrat a Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. A Ràdio Estel, fabricació pròpia.
Mira casi de trapés, l'Urruti. Minut 43 de la segona, cap la pilota. Urruti ha atrapat, Urruti ha atrapat! Urruti, t'estimo! Urruti, t'estimo! Urruti, t'estimo! T'estimo, Urruti, t'estimo! Urruti, t'estimo!
Quin moment, eh? Uri Francisco, què tal? Molt bona tarda de nou.
Molt bona tarda. Gallina de piel.
Sí. Va, anem-li preguntant, Josep Maria Minguella, que avui diria que no l'hem trobat al... Bueno, espera, a veure que ho digui ell, que si no... Josep Maria, bona tarda.
Hola, bona tarda. Com anem?
Com estàs?
Bé, bé, home, concentrat pel partit de demà.
És que...
Si ha d'estar concentrat, Josep Maria, perquè si no...
Home, que si no, no ho veig clar.
Què passa? A veure, què passarà? El clàssic que sempre diem, lo dels torrons...
No, bueno, què passarà? Esperem que el Barça guanyi, perquè si no entraríem en una crisi important. I clar, després dels últims resultats, ara ve aquest Porto, que allà el Barça va jugar bé i el va guanyar 0-1, però ara comença alguna a tremolar, no? Però esperem, siguem positius, que els jugadors surtin contents, que, sobretot segurs, que juguin confiats, amb decisió, i que algú d'ells s'equivoqui de tant en tant faci un gol.
De fet, aquesta setmana és decisiva, perquè diumenge també juguem contra l'Atlètic de Madrid, i sempre fem broma que potser els culers exagerem, som massa pessimistes, però realment, si perdéssim demà i perdéssim diumenge, perillaria el cap d'en Xavi, Josep Maria, o què?
Bueno, jo crec que el treure l'entrenador és sempre un recurs que fan servir les directives, totes, vull dir, no solament el Barça, el Villarreal em sembla que porta 3 entrenadors i és un equip, anem a dir, que no té la pressió que té el Barça, és un equip tranquil i tot això, però quan no hi ha resultats, el primer que acaba és l'entrenador. Jo no tinc per què pensar que serà així, però, bueno, quan la cosa està fumuda, sembla que la solució aparent més fàcil és aquesta. Però el problema del Barça, des del meu punt de vista, en aquest moment no és d'entrenador, és crear una plantilla que no té, podríem dir, per les circumstàncies econòmiques i per tot, no té el nivell exigible per jugar amb garanties d'èxit a una Lliga o una Copa d'Europa, no? Molts jugadors que són lliures, jugadors grans, altres jugadors molt joves, que seran grans jugadors, però que en aquests moments quan tens 4, 3 o 4 jugadors molt jovenets, és molta, molta repercussió per ell, molta pressió, i bueno, tot això fa un grup que fins ara no és massa fiable, anem a dir, no?
Bueno, veurem què passa. Josep Maria, avui tenim pocs minuts, però creiem que volíem escoltar també la teva opinió sobre la mort del míster, de Terry... Com li deies tu?
Terry. Volia que li diguéssim Terry.
Ell volia, perquè tu el vas conèixer. Clar, explica'ns una mica aquest històric entrenador del Barça que ha mort aquest cap de setmana.
Sí, bueno, el Barça, aquesta... teníem la tendència d'entrenadors espanyols, i de cop i volta va venir un equip argentí, un entrenador argentí, Menotti, Maradona, en fi, la saga sud-americana, no? I no va anar massa bé, vull dir, entre una cosa i l'altra, l'empresi i el despar i tot això, van dir, escolta, un entrenador anglès, una cosa que pràcticament no havíem tingut des de feia molts anys, va ser, bueno, buscar l'entrenador anglès i va fer com una eterna, no? Hi havia el Benables, hi havia el Kendall i hi havia el Robson. I al final el més assequible i tot això era el Terry Venables i es va decidir per aquest. Va anar a Londres, va parlar amb ell i tot això i va venir. I va posar tota una sèrie de normes diferents. En aquells moments, Anglaterra, així com ara els equips anglesos hi ha més estrangers que no nacionals, anem a dir, en aquella època eren jugadors eren anglesos, escocesos o irlandesos. Pràcticament no coneixien els jugadors d'altres puestos. I els entrenadors també eren d'allí. Però tenien les seves pròpies normes, la seva manera de fer i tal. I quan va venir aquí va ser bastant sorprenent i sobretot va crear la versió del pressing, d'intentar recuperar la pilota, de córrer més del que es corria, tot això... I bueno, el Barça va guanyar la Lliga, que aquell moment va ser un èxit impressionant, perquè ara el Barça ja ha guanyat més lligues, no? Els últims 10 anys i tot això. En aquella època portàvem 10 anys que no guanyàvem.
10 anys des de la Lliga de Cruyff?
10 anys, doncs, 10 anys que no guanyàvem cap, i allò va ser doncs, un gran èxit, un gran èxit, i a més ell era un personatge divertit.
Sí, explica'ns alguna anècdota, Minguella, que tinguis. Tens alguna o no?
Sí, bueno, pues mira, ell el cap d'any estava a la Up and Down i bueno, va dir que ell volia cantar i, bueno, i se li va preparar una d'això i va cantar cançons, va sortir allà al mig de la pista, va començar a cantar cançons de Frank Sinatra...
He llegit que el comparaven amb la bona veu de Frank Sinatra, és veritat? Això en dones fe, tu, Josep Maria?
Bueno, això jo no hi ha tant com la bona veu. Era un fenomen, és especial, però ell era un enamorat d'aquest tipus de cançons, de l'Elvis també cantava algun rock de l'Elvis i tal. Bueno, era un personatge divertit. Després, quan va conèixer la zona de Castelldefels i la platja i tot això, va acostumar a anar bon temps a dinar allà i després es fumava un habano, que no vegis, que tampoc ho coneixia, i jo fumava en aquella època i li va agradar molt i va convertir en un d'això dels habanos. No? I bueno, la llàstima va ser que no es guanyés la
final de Sevilla.
La Copa d'Europa és...
Ja, sí, que és Copa d'Europa a Sevilla, que hi vam anar 50.000 barcelonistes, tot el camp era de culer i tot això, els teuaven, no en coneixíem res, i per aquestes coses del futbol doncs no vam saber fer un gol, no, ni de penal.
No va entrar cap penal, això s'ha vist mai abans?
No,
o després?
Jo no ho recordo, perquè una cosa és perdre per penals i l'altra és no entrar un sol penal, una cosa, jugadors de primer nivell, no? I bueno, i la veritat és que en aquells moments hi ha, tot i estar a la final de la Copa d'Europa, hi havia caigut l'ambient al vestidor, hi havia problemes amb el Schuster, hi havia problema amb els impostos dels jugadors, hi havia tota una sèrie de problemes latents a la plantilla, i segurament seria una explicació potser la sancionant actuació contra l'Esteuaua va ser una mica producte d'això, no? També potser la pressió de que aquells jugadors que van arribar a aquella final no havien jugat mai una Copa d'Europa, perquè Barça, com que no guanyava mai cap lliga, no arribàvem a les Copes d'Europa, no? I tota aquesta pressió, 50.000 persones a Sevilla, feia molta calor, recordo que vam passar tot el dia allà, feia molta calor, total que no vam ser incapaços de fer un gol i vam perdre una ocasió que hagués fet que el Terry Benayoun hagués sigut un deixonat. L'altra característica que tenia en aquell moment els inglesos és que no coneixien només que els jugadors que jugaven a Anglaterra, no? No era com ara, que a Anglaterra hi ha més estrangers que no nacionals. I el Barça va tenir la possibilitat de fitxar l'Hugo Sánchez, que estava a l'Atlètic de Madrid i que era un jugador que havia portat de Mèxic, i ho teníem tot arreglat, i quan li van plantejar amb el Terry, el Terry pues, tenia la possibilitat de l'Archibald o de l'Hugo, i l'Archibald el coneixia, que també era molt bon jugador, i va decidir l'Archibald. Això no hagués sigut res de l'altre món si no hagués passat que l'any següent el Hugo Sánchez el va fitxar al Madrid. I llavors el Madrid va estar 5 anys seguits,
sí, senyor,
guanyant la Lliga, i ell siguent màxim golejador. Clar, si ell no hagués tocat bola a cap lloc, no hagués passat res.
Yeah.
Però resulta que ara ens vam quedar amb l'Archibald, bon jugador, i el Hugo, que ho teníem arreglat, teníem les condicions i tot pactat i tal. I el Hugo Sánchez va fer unes declaracions aquells dies al diari Sport, on podeu buscar la portada, em quedeia, en 2 mesos faig oblidar el Maradona. El Sánchez era molt echado pa'lante, m'entens? El Sánchez era un xulet amb el sentit de...
Sí que ho era.
I una altra frase que està a la portada...
Mira, ja acabem, Minguella, que ens queden res segons.
Res, diu aprendré a parlar català en pocs dies.
Bueno, doncs ens quedem amb aquest repàs, amb aquesta valoració de Mr. Terry. Moltíssimes gràcies, Minguella, de debò. Una abraçada ben forta.
Molt forta.
Una abraçada, que vagi bé. Va, no tenim temps per més aquí al Fabricació. Fins demà.
Aquí, el Fabricació Pròpia d'avui. Un programa que ha estat possible gràcies a els guions de la Marta Ejarque i la Candela Figueres, els telèfons del Ferran Capdevila i l'Oriol Francisco, els decibels del José Matosas i la Paula Moreno, i a les xarxes de la Mercè Mondelo i la Vanessa Carrasquilla. Tot ben lligat per la Marta Ejarque i sota la batuta de la Mercè Raga, la pubilla de la Terra Ferma. Som l'equip del Fabricació Pròpia, el programa de despús dinar amb segell de qualitat.